Bon dia a tothom, són les 8. Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 11 de novembre de 2023. El sol ja ha sortit fa mitja hora per Cadaqués en un dia que no s'ha de pondre fins 3:15 de la tarda. El Canà, de seguida el temps amb el Martí Oliveres, avui que, per cert, estarà molt content el Martí si el feliciteu tots, si li ompliu el mòbil de felicitacions, perquè avui és Sant Martí, un sant bastant del món meteo, per cert, perquè ara és allò que en diuen estiuet de Sant Martí, no? Aquesta pujada de temperatures en plena tardor. Doncs bé, serà al migdia, es notarà una miqueta de pujada, però no us deixeu enredar perquè de nit i de bon matí fa fred, fa fresca. En general, però, dia tapat amb clarianes que s'han d'anar obrint cap al migdia. S'obre, en tot cas, un cap de setmana que és un epíleg i que és un pròleg. Un epíleg d'una setmana intensíssima on hi ha hagut acord, hi ha hagut incendi, acord per la investidura de Pedro Sánchez, acord amb amnistia inclosa, però incendi en les múltiples protestes en totes les seves formes, pancartes i bengales, mans alçades, corredisses al carrer, però també comunicats al món judicial, també del món policial, ahir sense anar més lluny, amb aquest sindicat minoritari de la Guàrdia Civil que es posava en contra de l'amnistia i recordava que el seu jurament de la bandera els deixava dispuestos a derramar hasta la última gota de sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y de su ordenamiento constitucional. Un comunicat en blanc i negre i que podrien haver rematat amb la trompeta del nodo. Pedro Sánchez encara haurà de superar, per tant, aquest cap de setmana de protestes. Aquest epíleg, avui que s'ha reforçat la seguretat a Màlaga, on es troba amb els seus companys socialistes europeus, entre ells Olaf Scholz, canceller alemany. Ahir, de fet, ja van haver de retardar la sortida de la reunió que mantenien tots dos a la subdelegació del govern espanyol perquè hi havia protestes a la porta. I demà la crida Marca Faes de mobilitzacions amb PP i Vox envalentonats davant dels ajuntaments de totes les capitals provincials d'Espanya. Epíleg d'aquesta setmana, doncs, i un cap de setmana que també és pròleg de la que ve, la setmana en què Sánchez hauria de sortir investit i hauria de sortir ensenyant, com si fos Moisès, les taules de la llei d'amnistia, s'entén, de la qual fa setmanes que tothom opina i no gaire gent ha vist encara. Avui en parlarem de tot plegat. En un dia que, per cert, us hem d'explicar que us oferirem també una conversa que ens fa il·lusió. La d'una estrella de la música mundial, això no ho podem fer cada dia, que en els últims 20 anys potser ha estat més notícia per la part turbulenta de la seva vida que no pas per la lluminosa. Avui, al Via Lliure, l'autor d'aquesta cançó, Pete Doherty. Yeah. El líder dels Libertines, banda clau de la música de principis dels 2000, però un músic que també va formar d'altres bandes com Baby Shambles, que tenien cançons com aquesta. Però Pete Doherty va ser sobretot una joguina trencada, un jove caigut en l'addicció a totes les drogues possibles, que va veure la mort de molt a prop i que podria haver tingut un final dramàtic com ja va tenir una de les seves parelles, Amy Winehouse. Doherty va ser un ninot dels tabloides britànics a principis dels 2000, una caricatura de la clàssica història d'ascens, de caiguda i de destrucció, però Pete Doherty va sobreviure. Se n'ha sortit i ara viu una vida familiar amb la seva dona i la seva filla de 4 mesos a Normandia. La seva història, en forma de documental, va triomfar al Festival Inèdit fa tot just una setmana i vam aprofitar llavors per xerrar amb ell una bona estona. Avui el podreu sentir culte, intel·ligent, divertit i altament talentós. Un infant terrible que avui canta cançons de bressol a la seva filla. Pete Doherty, avui, al Via Lliure. Vinga, va, que passen 4 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
del matí, les 8 i 5 minuts. La Clara Molins és a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Doncs pendents de Pedro Sánchez, que aquest migdia parlarà per primera vegada després de garantir-se la majoria absoluta parlamentària als últims acords segellats ahir amb el PNB. I Coalició Canària li permetran sumar 179 vots per la investidura. El president espanyol compareixerà al Congrés del Partit dels Socialistes Europeus a Màlaga, això a la mateixa hora que Junts començarà a consultar la militància al pacte amb el PSOE.
Precisament ahir a Màlaga les manifestacions contra l'amnistia van alterar l'agenda pública de Sánchez i de fet va afectar la trobada bilateral amb el canceller alemany Olaf Scholz. Tots dos estaven reunits a la subdelegació del govern i es van haver d'esperar una hora a sortir de l'edifici per una protesta de l'ultradreta que va reunir prop d'un miler de persones.
I també estem pendents de Gaza. L'exèrcit israelià ha bombardejat diversos hospitals en les últimes hores. Al centre d'Al-Shifa, el més gran de la franja, hi ha mort una vintena de persones mentre Israel continua justificant que s'hi amaguen els terroristes de Hamas. L'OMS ha verificat més de 250 atacs contra hospitals a Gaza i Cisjordània.
Mentrestant, l'exdirigent del PP i de Vox, Alejo Vidal Quadras, continua hospitalitzat després que el disparessin dijous en un carrer de Madrid. Sobre l'autoria, la policia se centra en la moto que van fer servir els sicaris. Segons El País, és un vehicle que estaria relacionat amb un home buscat per la policia francesa amb ordre europea de detenció per assassinat.
I avui fa 20 anys que va morir Miquel Martí Pol, català universal i un dels poetes més emblemàtics del segle XX. Coincidint amb aquest aniversari, els actes d'homenatge arreu del territori s'han multiplicat. Destaquen de la seva obra els poemaris Estimada Marta, Paraules al vent o Llibre de les solituds.
Esports, el Girona jugarà les dues contra el Rayo Vallecas i si guanya es mantindrà el líder en solitari de la Lliga sense dependre del resultat del Real Madrid-València d'aquesta nit a les 9 al Santiago Bernabéu. I en marxa aquesta hora l'esprint del Gran Premi de Malàisia de MotoGP que lidera Pecco Bagnaia a la segona volta perseguit per Àlex Márquez segon i Jorge Martín tercer.
I pel que fa al temps, aquest cap de setmana puja la temperatura amb un ambient més agradable i fins i tot una mica càlid al migdia, sobretot a prop de la costa. Tot plegat, però, avui amb un cel força tapat, més clarianes a partir del migdia i alguns plogims a la cara nord del Pirineu.
Felicitats, Martí.
Gràcies, eh?
Sant Martí, avui.
Sí, ho notarem al migdia.
Que la gent, sí, ja ho notaràs tu al teu mòbil.
Ja ho començo a notar, gràcies.
Les 8 i 7 minuts. I el que us dèiem, cap de setmana del voltatge per Pedro Sánchez per les mobilitzacions contra l'amnistia. Investidura assegurada ja després de pactar ahir la llei d'amnistia amb els independentistes per una banda i segellats també els pactes amb el PNB i amb Coalició Canària, va ser la imatge de la jornada d'ahir. Pedro Sánchez encara un cap de setmana ple de protestes. El PP ha convocat concentracions a tot l'estat demà al migdia i la de Madrid es preveu massiva, però avui també es podrien repetir moments de tensió que el president espanyol en funcions ja va viure ahir a Màlaga. Sánchez és a Màlaga perquè és l'anfitrió del Congrés del Partit Socialista Europeu, que es fa a la ciutat andalusa i on avui vol treure pit de l'acord d'investidura que li garantirà repetir la Moncloa. L'estada a Màlaga, però, ha començat amb alguns entrebancs que van fer que Sánchez topés per primer cop amb una manifestació en contra. És el so de la protesta organitzada a l'exterior de l'edifici de la subdelegació del govern espanyol a Màlaga i que va fer que Sánchez s'hi quedés tancat durant una hora juntament amb el canceller alemany Olaf Scholz, amb qui mantenia una reunió. Per tant, el president d'Espanya i el president d'Alemanya a l'interior d'aquest edifici mentre fora hi havia aquesta protesta de l'ultradreta. Per motius de seguretat van esperar-se una hora. Avui també per motius de seguretat s'ha suspès un acte que s'havia de fer a l'aire lliure. Enviat especial de RAC1 a Màlaga, Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. Sánchez es va reunir ahir al vespre amb el canceller alemany Olaf Scholz a la subdelegació del govern espanyol, però el miler de persones que les cridaven al carrer va fer que la caravana de cotxes sortís una hora més tard del previst. Els crits eren els mateixos que se senten a Ferraz cada nit. Sánchez va arribar tard al següent acte que tenia previst perquè la sortida de l'edifici era complicada. I per un tema de seguretat, avui també s'ha suspès un acte que s'havia de fer ara a primera hora del matí en una platja a 12 quilòmetres de Màlaga, el Peñón del Cuervo, l'escenari de la massacre on l'any 37 hi van morir entre 100 i 150 mil refugiats pels canons de vaixells feixistes italians. L'acte de memòria i homenatge s'ha suspès.
Gràcies, Armenteres. Protestes que ahir també, a banda de Màlaga, es van repetir al carrer Ferraz a Madrid, tot i que sembla que no amb tanta intensitat com els últims dies, 4.000 persones aproximadament concentrades davant la seu del PSOE, amb alguns moments de tensió també entre manifestants i policia, tot i que no hi va haver-hi càrregues. La nit va acabar amb un detingut i amb un periodista ferit. Ho va seguir des de Madrid Roger Parsiva. Bon dia.
Bon dia. L'extrema dreta no aguanta ni una setmana de mobilitzacions al carrer. A nit a Ferraz la concentració va punxar. Si dijous eren 8.000, ahir només es van aplegar 4.000 persones, segons la delegació del govern, i amb més inèrcia que entusiasme. Cap novetat, els mateixos eslògans, els mateixos insults de sempre, contra el PSOE, contra Pedro Sánchez, contra Puigdemont, contra els rojos, i referències a suposats cops d'estat. Els ultres no han pogut suportar ni 7 dies de mobilitzacions. A nit ni tan sols es van deixar veure els més radicals, potser perquè ja eren de cap de setmana o massa cansats després de dies de cridòria, ni encaputxats, ni emmascarats, ni rastre de la ferotge dreta radical. La pluja i el fred van deslluir la concentració, que no va mereixer ni tan sols una càrrega dels antiavalots. En el moment de màxima tensió, a les acaballes de la fallida concentració, bengales i petards contra la premsa, soroll, espurnes, poca cosa més.
Gràcies, Roger Parsiva. I a Barcelona, per segon dia consecutiu, unes 250 persones, segons la Guàrdia Urbana, es van manifestar contra l'amnistia, i en aquest cas davant la delegació del govern espanyol a Catalunya. Protesta molt residual, que no va tenir res a veure amb les que es viuen tota aquesta setmana a Madrid. Tot i això, els assistents sí que van cremar fotografies de Pedro Sánchez. Marina Arbós.
Durant gairebé dues hores, els manifestants convocats pel moviment Revuelta van tallar el trànsit de la cruïlla entre els carrers Mallorca i Roger de Llúria. Van encendre bengales, van tirar petards i van cremar algunes estelades. Com aquests últims dies, s'hi van sentir molts càntics contra el govern espanyol, a qui demanen que dimiteixi, i contra els independentistes, a qui acusen de terroristes. També crits de Pedro Sánchez i Carles Puigdemont a la presó. D'altra banda, proclames a favor de la Unitat d'Espanya, de la Guàrdia Civil i també de Vox. Molts d'aquests càntics eren racistes i alabant la dictadura franquista. Pel que fa al perfil dels assistents, nois molt joves. També hi van ser el regidor de Vox a l'Ajuntament de Barcelona, Gonzalo de Oro, i el portaveu del partit al Parlament, Joan Garriga. Això sí, a diferència de dijous, no hi va ser ni el líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, ni tampoc el vicepresident del partit, Jorge Buxadé. Tot i que només s'hi van concentrar unes 300 persones, els Mossos d'Esquadra i la policia espanyola van fer un desplegament important per blindar els entorns de l'edifici.
Gràcies, Marina. Ho va seguir a in situ. S'espera, en tot cas, que el plat fort de les protestes sigui demà. Protestes que el Partit Popular ha convocat a les 12 del migdia a totes les capitals de província de l'Estat. En les últimes hores, Vox s'hi ha sumat a la crida. Ha decidit el partit ultra que també es mobilitzaran en contra de l'acord entre el PSOE i els partits independentistes al costat del PP. En el cas de Madrid, un cop s'hagi acabat la protesta, que es fa davant dels ajuntaments, Vox ha anunciat que volen traslladar la protesta cap a la seu del PSOE, a Ferraz, per continuar amb la pressió contra els socialistes. Tot i això, el PP ja s'ha afanyat a desmarcar-se'n i avisen que evitaran cap foto conjunta amb els de Santiago Abascal. Ho deia el coordinador general del PP, Elías Bendodo, en una entrevista a La Sexta.
Partido Popular y Vox somos partidos distintos. Mire, el Partido Popular es un partido abierto que convoca a los ciudadanos españoles en todas las capitales de provincias el próximo domingo, y no le pregunta a la gente ni lo que vota ni dónde viene.
El PP, que vol que les manifestacions de demà siguin la culminació de les protestes de tota la setmana, tot i així, el PP ha confirmat que continuarà participant en d'altres protestes previstes més endavant. En aquest sentit, avui, si llegiu la premsa, trobareu sobretot destacat l'editorial que avui publica l'organització FAES de José María Aznar, en què posa deures del PP, en aquest cas el diari, ara us ho diré exactament, el diari ABC, em sembla, l'avisa que assumeix a partir d'ara una responsabilitat històrica per evitar que la deriva del PSOE comporti la destrucció de... Perdó, és el diari La Razón, volia dir. L'avisa el PP que assumeix a partir d'ara una responsabilitat històrica per evitar que la deriva del PSOE comporti la destrucció d'Espanya. L'editorial també diu que és l'hora de la societat civil organitzada per frenar el cop contra la Constitució, i apunta que amb el lideratge d'Alberto Núñez Feijóo està en condicions de plantar-hi cara des de totes les institucions. És un text que acusa també el PSOE d'haver adoptat el discurs independentista des de la retallada de l'Estatut per part del Constitucional fins a l'amnistia, i manté la duresa contra Pedro Sánchez, a qui descriu com un home sense escrúpols i amb una ambició destructiva que l'ha portat a normalitzar que un pròfug, cito textualment, dicti al govern d'Espanya. Doncs bé, aquestes oposicions, aquestes crítiques, també al carrer, després que el PSOE provoqués ahir la imatge del dia, que és la garantia que ja té la majoria absoluta per la investidura de la setmana que ve, amb el suport aconseguit ahir del PNB i de Coalició Canària. Per tant, ara mateix, Pedro Sánchez ja suma 179 vots, 3 per damunt del que és la majoria absoluta. Davant les crítiques del PP, la possibilitat que, o la, que, la consideració de govern il·legítim, el director de La Vanguardia, Jordi Juan, escriu avui el seu bitllet d'opinió que Sánchez ha rebut l'aval de 8 formacions diferents davant d'un Partit Popular que es queda només amb Vox i UPN. 179 diputats contra 171. En l'anterior legislatura el president socialista es va imposar a Pablo Casado per distància més petita encara. 167 a 165. La dada no és menor. D'un marge de 2 vots es passa una diferència de 8. Per tant, Sánchez serà president amb més distància del que ho va ser en l'anterior legislatura. En tot cas, pel que fa a l'acord d'ahir, els nacionalistes bascos han aconseguit el traspàs de totes les competències pendents i n'hi ha una d'especialment significativa, que és la gestió econòmica de la Seguretat Social, que d'aquesta manera deixa de dependre de Madrid. Jordi Armenteres.
Sí, Sánchez s'assegura 179 vots per la investidura, 3 per sobre de la majoria absoluta, tots els vots menys els de PP, Vox i la UPN. El PNB feia dies que ho tenia embastat, però esperava l'acord de Junts i el PSOE per escenificar-lo. Antoni Ortúzar, el president del PNB, ahir al migdia a Madrid garantia el suport de la legislatura, però sempre que el PSOE compleixi.
Se trata de un acuerdo muy amplio por el que el PNV garantiza su voto positivo a la investidura de Pedro Sánchez y a la estabilidad de la legislatura siempre, y esto es muy importante, siempre sujeto a los avances y al cumplimiento leal de los compromisos que hemos alcanzado.
A més, el PSOE també ha tancat l'acord amb l'únic diputat de Coalició Canària, tot i que aquest partit governa en coalició amb el PP a les Illes i van votar a favor, de fet, de la investidura de Feijó. Avui a Màlaga, Sánchez exhibirà el gran acord per frenar les dretes al costat de la resta de líders socialistes europeus. I el seu entorn assegura que el discurs serà molt beligerant amb la tensió que provoca la dreta als carrers.
Gràcies, Armenteres. I mentre Sánchez treu pit a Màlaga, o traurà pit a Màlaga entre els líders socialistes europeus, a dins el PSOE no s'han acabat de pagar les veus crítiques. La més contundent, la d'Emiliano García Page. Ahir anunciava que si l'amnistia tira endavant, la durà als tribunals. El president de Castella-La Mancha condemna amb un discurs contundent el pacte amb Junts.
No vamos a tolerar bajo ningún concepto que alguien utilice la singularidad, la pluralidad de España, el cuento de la lechera, para tener privilegios fiscales o financieros. Si hay que ejercer recurso, lo haré. Si hay que plantear batalla, lo haremos.
Doncs davant d'aquest discurs d'un dels barons socialistes, la dreta política i mediàtica ha redoblat la pressió sobre ell. Només cal veure avui el diari ABC, que li dedica la portada a Page, li diu Page renuncia a fer el pas i l'insta a banda de parlar, demanar el vot dels diputats socialistes contra la investidura, que votin en contra de Sánchez. En la mateixa línia, el PP torna a apel·lar al transfuguisme dins del PSOE. Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. Aquest rum-rum comença a ser habitual quan s'acosta una votació important al Congrés, i més si hi ha Pedro Sánchez pel mig. El PP torna a insistir que amb les paraules no n'hi ha prou, per això Cuca Gamarra li demana a Page que col·labori encara més per evitar l'amnistia. No ho diu directament, però se li entén tot.
Lo que decimos a ese presidente socialista, a un presidente autonómico, es que este es el momento de dar esta batalla. Este es el momento. Pasado mañana será tarde, y el que no haya plantado batalla ahora pudiéndolo hacer serà tan responsable com Pedro Sánchez.
El cas és que, més enllà de plantar cara a Sánchez, poc més pot fer Page. No és diputat, i si porta l'amnistia al Constitucional, el tribunal li hauria de tombar perquè no afecta les competències de Castella-La Manxa.
I davant, gràcies Arnau, de les crides de la dreta a sabotejar la investidura de Sánchez de la setmana que ve, el govern espanyol acusa el PP d'actuar per desesperació. La ministra d'Hisenda en funcions, Maria Jesús Montero, diu que els de Núñez Feijós neguen acceptar la realitat del joc democràtic.
El Partido Popular, cuando no le gustan los resultados de las urnas, ejerce una oposición destructiva que lo que hace es boicotear justamente para que se repitan elecciones, y hasta que no salgan los resultados que ellos quieren, seguir así en esa tarea que no aporta nada más que ruido, crispación y malestar, que yo creo que a ningún país le interesa.
Doncs sobre el resultat de les urnes, És interessant que ahir el CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, va treure la seva enquesta i pronosticaria una victòria del PP si es fessin eleccions, si es repetissin. És el primer cop des de la campanya electoral que el CIS planteja aquest escenari. Segons el baròmetre fet abans del pacte entre socialistes i Junts, Alberto Núñez Feijóo aconseguiria el 34% dels vots si hi haguessin eleccions i Pedro Sánchez es quedaria amb el 31%. Pel que fa als independentistes, Esquerra tornaria a passar per davant de Junts. I a tot això sobre l'oposició al pacte amb els independentistes i l'amnistia, ahir vam viure nous exemples de part d'institucions de l'Estat. Ahir policies i jutges van tornar a posicionar-se en contra d'aquesta llei d'amnistia. El més contundents van ser un sindicat minoritari de la Guàrdia Civil que va emetre un comunicat molt polèmic en què deia que estaven disposats, cito textualment, a vessar fins l'última gota de la sang, de la seva sang, per defensar la sobirania d'Espanya i l'ordenament constitucional. Defensen que així ho van prometre, ho han sortit després per dir que així ho havien promès en el seu jurament davant la bandera, que és un jurament, però aquesta expressió ha generat una irritació considerable, i que això està registrat, deien, en l'Estatut de la Guàrdia Civil. Tot i que hem anat a buscar el BOE, a veure què diu sobre la jura de bandera, i el que diu el text oficialment del jurament és que es comprometen a, si cal, lliurar la seva vida en defensa d'Espanya. Això de la sang, no sé si ho deien abans, però en tot cas el BOE no surt. En tot cas, aquestes paraules han aixecat una pila de polseguera i el ministre de l'Interior ja ha reclamat que s'identifiqui qui són els membres de l'associació que signa el comunicat, i de fet la Guàrdia Civil ha dit que actuarà contra ells amb accions penals i disciplinàries. Més enllà d'aquest cas concret, els principals sindicats de les forces de seguretat de l'Estat també han alçat la veu. Diuen que el govern espanyol els té abandonats mentre premia i pacta amb qui es va saltar la llei i els va atacar en aldarulls com els d'Urquinaona. Ahir una setantena de persones es van concentrar a la Ciutat de la Justícia en una protesta pujada de to, Benet Iñigo.
Càntics contra Pedro Sánchez amb expressions com traïdor i, evidentment... I molts visques a Espanya, la policia i la Guàrdia Civil. El portaveu del Sindicat Unificat de Policia, José Antonio Rodríguez, diu que amnistia als independentistes és inacceptable i que els policies investigats per les càrregues de l'1 d'octubre no ho necessiten.
No queremos que se amnistie a los compañeros porque no han hecho ningún... no han hecho nada malo. Solo vinieron aquí en el 17 a cumplir con un mandato judicial, a defender el Estado de Derecho.
Subratlla que el govern espanyol perdonarà el terrorisme d'Urquinaona.
Lo que hemos vivido es un auténtico terrorismo urbano.
Ara bé, els aldarulls de Madrid els llegeix totalment diferent.
No deja de ser eso, grupos violentos que en unas manifestaciones pacíficas se cuelan. Entonces a la fuerza del cuerpo de seguridad no le queda más remedio que actuar.
Justament ahir havien de declarar mitja dotzena de policies investigats per vexacions i amenaces a una noia detinguda a Urquinaona quan la van portar a la Via Laietana, però els agents es van negar a declarar.
I com dèiem, aquesta ofensiva contra l'acord també arriba per part de la justícia. Ho fa el Consell General del Poder Judicial en una carta dirigida a la Unió Europea en què alerten del perill d'aprovar una amnistia. La cúpula judicial ha enviat tota la documentació d'aquests dies per denunciar el que diuen són greus episodis que ataquen l'estat de dret i la separació de poders a Espanya. De moment, la Comissió Europea ha descartat que estiguin preocupats per la situació. Diuen que no poden comentar, però, una llei que encara no han vist. Això és una cosa bàsica, que almenys des de la Unió Europea ho defensen, però la resta sembla que, en fi, tots els estaments puguin comentar coses que encara no estan negre sobre blanc. I a tot això, la Fiscalia ha decidit descartar que el Tsunami Democràtic fos una organització terrorista. De fet, assegura que l'Audiència Nacional no és competent per jutjar les protestes posteriors a la sentència del procés. Això la Fiscalia. En un recurs molt dur, la Fiscalia també descarta que Carles Puigdemont i Marta Rovira hi estiguin relacionats directament. Tornem a Madrid, Arnau.
Sí, la Fiscalia passa el contraatac i deixa com un drap brut el jutge del Tsunami Democràtic. En un recurs al qual ha tingut accés RAC1, es desmarca de les acusacions de terrorisme i diu que no hi ha indicis per pensar-ho. De fet, creu que, com a molt, podria jutjar-se per desordres públics el bloqueig de l'aeroport i el tall de l'AP7 a la Jonquera. El fiscal manté, per tant, que ni Puigdemont ni Rovira han de seure's al banc dels acusats per terrorisme i afegeix que en cap cas no hi ha cap organització criminal. És un escrit molt contundent que clava una plantofada a Manuel García Castellón i l'acusa de tergiversar alguns fets per posar al mateix sac coses que aparentment no tenen res a veure.
I 9:15 del matí. Mentrestant, a Catalunya, la militància de Junts avui comença a votar si valida o no aquest pacte amb el PSOE. Concretament, se'ls farà aquesta pregunta. Ratifiques l'acord signat a Brussel·les entre Junts per Catalunya i el PSOE en què s'estableixen tant les condicions com els mecanismes per la resolució del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol i en què plantejarem un referèndum d'autodeterminació? Aquesta és la pregunta que trasllada Junts a la seva militància. A partir de les 12 del migdia s'obre aquesta consulta que el partit preveu que sigui bastant plàcida. El fet que tant Carles Puigdemont, Jordi Turull com Laura Borràs han donat el seu suport a l'acord, el seu sí, fa preveure que la gran majoria de militants hi estarà també a favor. Les bases tenen de temps fins demà a les 6 de la tarda per fer vot telemàtic. Després es faran públics els resultats. Consulta que comença després que Jordi Turull va trencar ahir el seu silenci en una entrevista al Món a RAC1. El secretari general de Junts, en la primera conversa des de l'inici d'aquestes negociacions, va explicar una part del pacte amb el PSOE. L'endemà de signar-lo va deixar clar que aquest mateix mes de novembre plantejaran el referèndum als socialistes i serà en la primera reunió entre els dos partits per negociar un acord polític en aquestes mecanismes de control, de seguiment de les negociacions. El secretari general de Junts també va desvincular l'autodeterminació de la negociació pels pressupostos generals de l'Estat.
De l'autodeterminació en parlarem sempre. És a dir, això és un camí que comença a parlar-ne a la propera reunió i ens anirem submergint sempre. I això és una cosa acordada, perquè diu, escolti, Junts plantejarà això. Per tant, no és a canvi de votar-los els pressupostos. No, per votar-los els pressupostos entra una altra negociació amb tot això que diem dels àmbits, diguem-ne, més materials que estan limitant i ofegant l'autogovern de Catalunya.
Aquests mecanismes de verificació internacional Turull va dir que es reuniran, com dèiem, aquest mateix mes de novembre. Això vol dir, màxim, d'aquí a 15 dies. Es farà aquesta reunió, segons Turull, en una ciutat europea que no va voler revelar i amb la presència de Carles Puigdemont. Una trobada liderada per un grup de verificadors internacionals que s'encarregaran de vigilar que els acords es compleixin. Tot i que Turull no va voler revelar qui seran aquests verificadors.
S'ha acordat qui és.
M'ho dirà?
No, perquè justament qui és i aquests mecanismes de mediació són molt potents i el primer que et demanen és dir tot el que es pugui dir es pactarà en aquesta mesa. Normalment quan són dos o tres persones molt potents hi ha una persona, això ha funcionat en altres experiències, que fa de portaveu i es fa públic com a molt el nom del que serà el portaveu d'aquest mecanisme de verificació.
En aquesta entrevista al Món a RAC1, Turull tampoc va voler explicar quins casos de lawfare s'haurien de revisar i per tant no va deixar clar si Laura Borràs o el seu cas és un d'ells. En canvi sí que va donar algun detall sobre la llei d'amnistia. Diu que començarà l'any 2012, farà referència a l'1 de gener de 2012, perquè hi ha causes obertes a membres de la Conselleria d'Exteriors que se'ls imputa, per exemple, viatges per promocionar l'independentisme. El secretari general de Junts també va carregar de valent contra la justícia espanyola, va deixar clar que Pedro Sánchez tindrà una legislatura estable només si compleix els acords amb Junts. De tot plegat, en parlarem avui en temps de tertúlia amb el primer secretari del PSC, Salvador Illa, a partir d'un quart de 10 del matí. I encara parlant de política i de justícia, el Tribunal de Comptes ha confirmat que es manté el judici a la trentena d'exalcàrrecs del govern pels suposats desviaments de diner públic per l'organització i l'execució de l'1 d'octubre, un judici previst per divendres que ve i que efectivament manté la data. Això després que Carles Puigdemont demanés suspendre'l perquè considera que el tribunal no es pot pronunciar sobre aquest hipotètic delicte de desviament de diners públics mentre la causa continua oberta al Suprem. Aurora Rodríguez.
La Fiscalia demana més de 3 milions d'euros als encausats i Societat Civil Catalana, que és acusació particular, en reclama més de 5. Diuen que és tant pels costos d'organitzar i celebrar l'1 d'octubre com per la despesa de la política exterior desplegada pel govern a través del Diplocat durant els anys previs al referèndum. Per la seva banda, les defenses demanen l'arxivament o l'anul·lació del cas. Qüestionen la legitimitat del procediment i també dels mètodes que han fet servir. A més, diuen que els fets han prescrit perquè ja han passat més de 5 anys.
Un últim punt vinculat a la justícia. Diverses entitats independentistes i pels drets humans han denunciat l'agent de la policia espanyola que es va infiltrar en moviments socials independentistes a Girona l'any 2018. Ho fan de bracet del noi, de l'activista, que va tenir una relació amb ella durant 3 anys. L'acusen a la gent dels delictes de tortura, lesions psíquiques i revelació de secrets. La querella, però, també va dirigida als comandaments del Ministeri d'Interior de qui depenia la policia infiltrada. Girona, Bàrbara Julve, bon dia.
Bon dia. La gent infiltrada va estar present a reunions dels encausats pel tall del TGV del primer aniversari de l'1 d'octubre. Per això la querella denuncia que hi ha hagut revelació de secrets. També demanen que s'obri la instrucció per un delicte de lesions psíquiques perquè l'activista, encausat per l'operació 21 Raons, té depressió i estrès posttraumàtic. Finalment, consideren que la manera com es va obtenir aquesta informació a través de la relació sentimental és una forma de tortura, diuen, cap a l'activista. L'objectiu de la querella és desemmascarar qui va orquestrar l'operatiu. Per això no només va dirigida a la gent, ho explica l'advocat Benet Salelles.
Aquells superiors que van preparar aquesta operació, que la van dirigir i, per tant, que són coautors de tots els delictes que nosaltres hem denunciat. I, a més, hi ha uns altres superiors que, tot i no haver-la preparat i no haver-la executat directament, pensem que també són responsables pel fet de que coneixien l'existència d'aquesta operació.
L'activista i les cinc entitats, entre elles Òmnium i la CUP, confien que la querella s'admeti a tràmit.
Preguem 8:45 del matí i, mentrestant, un darrer apunt en qüestió política. L'exdirigent del Partit Popular i Vox, Alejo Vidal Quadras, continua hospitalitzat a l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid després que el disparessin, com sabeu, dijous en un carrer de Madrid. Vidal Quadras té una doble fractura a la mandíbula pel tret que va rebre. Mentrestant, continua la investigació. La policia se centra en saber si la moto calcinada que es va trobar hores després de l'intent d'assassinat en un descampat de Fuenlabrada és la que va fer servir l'autor de l'intent d'assassinat, treballant amb la hipòtesi que aquest és el vehicle que van fer servir els dos sicaris per atacar-lo. Avui El País en publica, però, més detalls. És un vehicle, el que van trobar calcinat, que estaria relacionat també amb un home buscat per la policia francesa sobre el qual hi pesa una ordre europea de detenció per assassinat, Nil Sant Martí.
I encara hi ha un segon indici que, segons el diari El País, té a veure amb un fet fortuit i curiós que hauria passat el dia abans al Palau de la Zarzuela. El servei de seguretat de la Casa Reial va detectar una moto similar a la d'aquest mateix atac a la carretera de l'Hipòdrom en direcció al Palau. El seu ocupant, que parlava francès, va explicar a la policia que el va interceptar, que s'havia perdut. Aleshores, els agents van indicar-li com sortir de la zona sense donar-hi més importància. Després de l'atac a Vidal Quadras, però, la policia està analitzant si pot tenir relació amb la moto dels sicaris, si fins i tot podia ser un d'ells. Tot i aquestes informacions, la hipòtesi principal continua sent la relació que Vidal Quadras tenia i té amb la dissidència iraniana des de la seva etapa d'europarlamentari del Partit Popular.
Passa un minut de 8:45. En plana internacional, al Pròxim Orient, l'ONG Metges Sense Fronteres ha denunciat aquest matí que ha perdut el contacte amb els professionals de Metges Sense Fronteres a l'Hospital del Xifa, el més gran de la Franja de Gaza i on l'exèrcit d'Israel argumenta que s'hi amaga sota terra la direcció militar de Hamas. Ahir les forces hebrees van bombardejar aquest hospital, van deixar una vintena de morts, però no és l'únic que ha rebut un atac en les últimes hores. Les organitzacions sobre el terreny denuncien que l'exèrcit israelià té encerclats diversos centres sanitaris del nord de la franja, que ahir tres d'ells van ser directament atacats. Atacs confirmats, reconeguts per Israel, que s'excusa dient que si hi ha terroristes de Hamas en aquests hospitals no tenen cap més remei que bombardejar-los. Segons l'Organització Mundial de la Salut, ara mateix la meitat dels 36 hospitals de la Franja de Gaza ja no estan operatius, ho denunciava ahir el director general de l'OMS, Tedros Adhanom.
El sistema de salut està de genolls i, tot i això, d'alguna manera, continua oferint una atenció que salva vides. La millor manera de donar suport als treballadors i a les persones a les quals atenen és donant-los les eines que necessiten per donar aquestes cures. To deliver
that care. Això ho deia Adhanom davant del Consell de Seguretat de l'ONU, l'organització que la OMS diu que ja ha verificat més de 250 atacs contra instal·lacions sanitàries a Gaza i també a Cisjordània. I a banda dels atacs als centres sanitaris, l'exèrcit d'Israel que continua bombardejant també escoles. Ahir prop de 50 persones van morir per un atac a un centre públic. Segons l'últim balanç de víctimes, ja hi ha més de 11.000 morts, dels quals 4.500 serien nens, infants. Segons el Ministeri de Sanitat palestí, els bombardejos israelians també haurien deixat més de 27.000 ferits. En plana de successos a Múrcia, avancen les investigacions per l'incendi de la discoteca, que recordeu on van morir 13 persones el dia 1 d'octubre. La policia espanyola n'ha detingut l'encarregat i un dels treballadors. Segons l'informe policial, el foc hauria començat per la mala combustió d'unes bengales al local Font de Milagros.
Les detencions van ser entre dijous i ahir divendres. L'advocat de la discoteca ha explicat a Europa Press que també han hagut de declarar com a investigats el propietari i el gerent, però ells ni els han detingut ni els han privat de llibertat. La investigació continua oberta.
Encara en plana de successos, el jutjat de Tarragona Ona ha enviat a judici tres antics directius de l'empresa Iqoxe i també la pròpia companyia per l'explosió que va haver-hi a la petroquímica de Tarragona el gener del 2020. Accident que, recordem-ho, va deixar tres víctimes mortals.
Dos treballadors de l'empresa i el tercer un veí del barri de Torreforta, situat a més de 2 quilòmetres de la companyia, que va rebre l'impacte d'una de les estructures metàl·liques que van sortir disparades després de l'explosió. Com a mesura cautelar, la jutgessa demana als tres acusats una fiança de 20 milions d'euros en un termini de 24 hores per fer front a les possibles indemnitzacions. La Fiscalia, per la seva banda, demana per als tres exdirectius de l'empresa química 11 anys de presó per un delicte d'homicidi imprudent. I, com dèiem, també es processa l'empresa pels delictes d'estralls, per les condicions inadequades de seguretat i també per un altre delicte contra els drets dels seus treballadors.
I encara al Tarragonès s'han denunciat dos tallers mecànics il·legals, una a Tortosa i l'altra a Riudoms, al Baix Camp.
A Tortosa l'establiment estava situat en una antiga granja de pollastres. La Guàrdia Civil va trobar restes d'oli i ferralla al costat de vehicles que s'estaven reparant. Pel que fa al taller de Riudoms, se l'investiga per tenir la llum punxada. Tots dos locals sumen un total de 22 denúncies per males condicions higièniques, per no tenir la llicència d'activitat i per no complir amb la seguretat industrial.
8:35. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid, que torna a ser notícia perquè vol tirar endavant una llei que retalla els drets de les persones trans i del col·lectiu LGTBI a Madrid. I ho fa per convicció, perquè la Comunitat de Madrid i el PP hi té majoria absoluta, no li calen els vots de Vox. Atenció, perquè el text registrat ahir elimina, entre d'altres, el pla contra l'assetjament escolar als alumnes LGTBI. Deixa, per tant, sense eines de protecció claus aquestes criatures, perquè també suprimeix la formació de mestres i els continguts dirigits a mostrar la realitat d'aquest col·lectiu.
A banda, també preveu que els menors trans només puguin començar el tractament per fer el trànsit si abans els ha examinat un pediatre, més d'un psicòleg o un psiquiatre. Un reguitzell de propostes regressives que han fet que l'oposició posi el crit al cel. La líder de Més Madrid, Mònica García, acusa Ayuso de tirar endavant una llei que vulnera els drets de les persones trans i que les estigmatitza. També ha criticat la proposta la ministra d'Igualtat en Funcions, Irene Montero, que ha recordat als populars que estan obligats a respectar la normativa estatal. Ayuso tramitarà la llei per via d'urgència perquè estigui aprovada abans que s'acabi l'any i sense que l'oposició hi pugui presentar esmenes.
Tornant a Catalunya, els boscos del país cada cop estan més afectats per la sequera. A la Catalunya central, per exemple, 8 de cada 10 arbres ja pateixen conseqüències de la falta d'aigua, 8 de cada 10, i un de cada 10 estan tocats de mort. Un escenari que el govern intenta aturar, ha anunciat que incrementarà el pressupost perquè els propietaris dels boscos en facin una gestió forestal adequada, Udal Martínez.
El Departament d'Acció Climàtica recorda que 3 de cada 4 boscos del país són de propietat privada. És per això que ha anunciat que incrementarà el pressupost per donar ajuts per fer una bona gestió forestal. Concretament, passarà dels 3 milions d'euros de l'any passat als 5,5 aquest 2023, gairebé el doble. La directora general d'Ecosistemes Forestals, Anna Sanitges, recorda que els boscos mal cuidats fan augmentar el perill en cas d'incendi.
És un risc molt greu mantenir aquests arbres al bosc, tant per prevenció d'incendis com per plagues i malalties forestals, i per això hem engegat un paquet de mesures urgents que ens permetin, d'una banda, aquesta retirada d'arbres, però també donar suport a la propietat perquè puguin gestionar el bosc.
Segons les dades de la Conselleria, la xifra d'arbres afectats per la sequera a les comarques del Bages, el Moianès i Osona ha passat del 12 al 80% en només 2 anys. On més arbres amb símptomes de sequera hi ha és al Bages, en són 9 de cada 10.
8:36. I una de les imatges del dia, ho trobareu a la premsa i també si busqueu a través d'internet, la Generalitat ha decidit comprar 1.000 robots per acompanyar persones grans que viuen soles.
Soc un assistent robòtic intel·ligent per les persones grans, parlo amb ells, em moc amb ells. Els dono companyia i estic atent a les seves
necessitats. Així es presentava ahir un dels models en l'acte d'anunci que va fer el govern. Ara com ara ja en tenen alguns barcelonins, però la intenció del Departament de Drets Socials és estendre'l a altres punts de Catalunya. Joel Penya.
Els models que hi havia fins ara dels ARI, que és la sigla d'assistent robòtic intel·ligent, eren una mena de ninots d'un pam i mig d'alt amb una pantalla on hi havia uns ulls virtuals. El model nou fa 1 metre d'alt i porta una pantalla superior amb una cara per interactuar-hi. Són màquines capaces d'acompanyar una persona dins de casa i reconèixer obstacles. A més, permeten fer videotrucades i fins i tot expliquen notícies que puguin interessar els usuaris. El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, deia que l'objectiu és allargar la independència de les persones grans.
En el repte d'afrontar la gestió de la jubilació de la generació del baby boom, amb nous equipaments i amb nous models d'equipament i amb polítiques i suports orientats a que la gent pugui viure a casa els darrers anys de la seva vida.
Els robots es compraran amb els fons Next Generation. El govern en total farà una inversió de 400 milions d'euros en l'àmbit social.
Tot i aquesta inversió, les entitats han picat el crostó del departament per les llargues llistes d'espera que hi ha per accedir a algun dels serveis socials públics. La taula del tercer sector a Catalunya ja avisa que a Catalunya hi ha 19.000 persones fent cua per aconseguir alguna plaça o recursos. D'aquestes, 14.000 són gent gran. A les llistes també hi ha persones amb discapacitat que necessiten atenció i víctimes de violència masclista, Joel.
És la primera vegada que les dades de les cues per accedir a serveis socials es posen negre sobre blanc i són contundents. Les víctimes de violència masclista que necessiten acompanyament o servei residencial poden arribar a esperar fins a 2 mesos. A més, la presidenta de l'entitat, Francina Alsina, va assegurar que el govern no els ha donat xifres sobre altres camps, com les persones amb problemes de salut mental o les que estan en risc de pobresa.
Amb la informació sobre les persones en situació de pobresa o amb problemàtica de salut mental, aquesta xifra, sens dubte, augmentaria encara més. Per què es pot tenir tot aquest volum d'informació, de detalls, de facilitat, d'accés i d'actualització, que és mensual, sobre les llistes d'espera sanitàries, però no de les socials?
A més, va demanar al departament que actualitzi amb urgència la llista de serveis i subvencions de drets socials. No ha canviat des del 2007 i el SINA assegura que no s'adequa a les necessitats actuals.
Minuts i 3:15 del matí, en el dia que avui és el Singles Day, és el dia dels solters, i a la Xina és una mena de Black Friday, és el dia de les grans compres amb descomptes, sobretot online. De moment, a Catalunya, el que és una realitat és que els solters, avui que els hi dediquem el dia, han de pagar més diners que aquells que viuen en parella o en família pel sol fet de ser solters. És el que diuen els experts a RAC1, que expliquen que el fet que el preu de lloguer i de les hipoteques continuï disparant-se i els salaris no s'incrementin fa que viure sol pràcticament sigui impossible. Això s'assuma a molts altres àmbits quotidians, com els supermercats, on les racions individuals són més cares que les familiars, o els hotels, on una habitació individual és molt més cara que una doble, Víctor Cullell.
Sí, no és nou i és matemàtica bàsica que diversos residents pagaran menys lloguer que un de sol, però fa anys la proporció entre lloguer i sous era molt més ajustada que no pas ara. Abans podien escollir viure sols i pagar més o compartir pis i estalviar, un costum que ja és molt complicat de trobar. Tot i això, la professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, Elisabet Ruiz Dotres, ha explicat a RAC1 que també hi ha casos en què els solters en poden sortir beneficiats.
Hi ha persones solteres que potser estalvien més que les famílies. Dependrà, perquè també al ser més gent, per exemple, si tu vas al cine, vas al teatre o vas a un restaurant, no és el mateix si és una família de 2 fills comprar 4 entrades que comprar-ne una. Llavors, arribar a la conclusió de que els solters gasten més és difícil, depèn de què.
Els experts també avisen que és irremeiable que els productes dels supermercats amb menys quantitats acabin sent sempre proporcionalment més cars que la resta.
4:03 del matí i un darrer apunt per... És d'aquelles sorprenents, però vaja, era d'esperar que algun moment o altre passés. Elon Musk tindrà la seva pròpia pel·lícula. Un film que es basarà en la seva biografia, la de l'excèntric empresari nord-americà que es va publicar aquest setembre. L'autor del llibre és Walter Isaacson, que durant 2 anys es va dedicar a seguir Musk, a visitar les seves empreses i també entrevistar-se amb alguns dels seus amics i familiars.
Ara, segons ha informat Variety, l'estudi A24 ha comprat els drets d'aquest llibre per portar-lo a la pantalla. El film relatarà esdeveniments com la compra de Twitter. El director serà Darren Aronofsky, que ja ha dirigit Requiem per un somni i La balena, però tot i així encara no té ni data de rodatge ni tampoc de publicació.
Ara falta saber qui farà d'Elon Musk. Serà una de les grans coses per saber. 3 minuts i arribarem a 9:15 del matí. De seguida, la informació cultural en un dissabte en què fa 20 anys de la mort de Miquel Martí i Pol i 15 del llançament del primer disc dels Manel. De seguida.
Quan compres a Caprabo estalvies amb amor, amb l'IVA de franc tinc papallones al meu interior.
Aquest dissabte 11 de novembre, a Caprabo i a Caprabo a casa, emporta't l'IVA de la teva compra acumulat a la teva targeta Club Caprabo. Perquè estalvis tant que acabis enamorat. Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Black is Black a Conforama. Gaudeix d'un 15% de descompte en sofàs, matalassos i mobles i d'un 10% en electrodomèstics. Ai, amb enviament gratuït? Només del 10 al 14 de novembre. Conforama.
Priorat Sublims amb Gourmet La Vanguardia. Una selecció de vins amb el caràcter d'una terra única. Ànima del Priorat i cruó de Casa Gran del Siurana. I gotes del Priorat d'Alfredo Arribas. 6 ampolles valorades en 112 euros, ara per només 79. Una oferta única que trobaràs a gourmetlavanguardia.com.
Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig que més dona. Dona 11 premis d'un milió. I també dona un gran premi d'11 milions. Dona molt. El sorteig 11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. I recorda tant, aquest dissabte se celebra el sorteig 11 de l'11 de l'11. No et quedis sense cupó. Compra-la ara.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Com ha anat amb la bici?
Quina suada!
Doncs ja saps.
Sí, ara poso la rentadora amb Detersolin Sport.
Així m'agrada. Detersolin Sport neutralitza les olors i l'armari no farà pudor.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
3 quarts de 9 del matí. Avui, que és 11 de novembre, fa 20 anys de la mort de Miquel Martí Pol.
Gira la roda del temps i en el fràgil va i ve que la vida comporta.
Martí Pol, un dels poetes més estimats de casa nostra. Aquest any, coincidint amb el 20 aniversari, els actes de record es multipliquen. A Ripoll, per exemple, es farà una xerrada sobre la seva obra. A Porrera hi actuarà Carles Dènia, guanyador del Premi Martí Pol a la millor poesia musicada. I a Roda de Ter, on va néixer Martí Pol, espectacles durant tot el dia sobre la seva obra. I demà, a més, un acte d'homenatge al cementiri i el lliurament de diferents premis literaris. I és que el llegat de Miquel Martí Pol és immens, amb poemes inoblidables i frases que encara avui ressonen.
Posem-nos dempeus altra vegada i que se senti la veu de tots solemnament i clara. Cridem qui som i que tothom ho escolti. I en acabat, que cadascú es vesteixi com bonament li plagui via fora. Que tot està per fer i tot és possible.
Aquest tot està per fer i tot és possible, amb veu de Pep Guardiola, és el poema Ara mateix, una de les obres més icòniques, amb la veu de Guardiola i la música de Lluís Llach, dos dels seus grans amics. Llach, que va compartir moltes hores amb ell i va musicar alguns dels seus textos, en destacava el seu humanisme.
Una de les coses que impressiona més a Miquel Martí Pol és la capacitat d'autocrítica que té. No només des del punt de vista literari, sinó humà. És una persona amb un rigor cap a ell fabulós, excessiu, magnífic.
De caràcter discret, introspectiu i amb una vida marcada pel seu delicat estat de salut, als 19 anys Martí Pol va patir una tuberculosi pulmonar que el va fer estar un any al llit, on va descobrir els grans poetes catalans. Més gran, als 40, va tenir els primers símptomes de l'esclerosi múltiple que el va acompanyar fins al final de la seva vida. Entre l'obra de Martí Pol destaquen poemaris com Paraules al vent o llibres de les solituds, el més destacat però és Estimada Marta, un dels llibres poètics més venuts de la literatura catalana. I encara parlant de llengua i llengua del país, la Universitat de Barcelona ha homenatjat, o van homenatjar ahir, la lingüista i africanista Carme Junyent, que va morir ara fa 2 mesos. Va ser amb un acte a l'Aula Magna, que va quedar petita pels 200 amics, antics alumnes i companys que s'hi van aplegar per recordar el seu llegat, però també per descobrir-hi el seu últim llibre, Molts camins per caminar, Adrià de les Heres.
Els seus lectors, alumnes i companys van llegir petites parts de l'obra de Junyent, uns fragments que van deixar clar el compromís amb les llengües minoritzades, però també el seu estil irònic i amb humor. El rector de la UB, Joan Guàrdia, va reivindicar el seu llegat i va demanar a tota la comunitat científica que recordin Junyent a cada classe.
A tothom que té la responsabilitat de dir-se professor universitari, els vull demanar una única cosa. És que cadascú de nosaltres faci el que s'ha de fer amb una científica com ella. I és impedir que les parets perdin la memòria. Citeu-la a classe. Expliqueu als estudiants qui era, què deia.
La universitat no descarta que després de molts camins per caminar es publiquin més obres i escrits de la lingüista que encara no han vist la llum.
Tots els homenatges són pocs per la gran Carme Junyent, que ens deixava ara fa 2 mesos i que ahir va rebre aquest sentit homenatge des de la Universitat de Barcelona. En el dia que avui, com dèiem, 11 de novembre, fa 15 anys, quin pas del temps tu, que el panorama musical català donava la benvinguda a els millors professors europeus.
Ai, Dolors, porta'm al ball. Avui que ve tothom, avui és quan hi hem d'anar.
Ai, aquell ukulele. Els millors professors europeus és el títol del primer disc de la banda Manel, amb hits com aquest Ai Dolors o el Pla Quincanal.
Dormies mig agafada al meu braç, ha sonat un claxon de cotxe engallat, has obert un ull mandrós i callat.
O també hi sortia, en aquest primer disc de Manel, una de les cançons més conegudes, encara més reproduïdes de la banda, l'icònic Al mar.
Tu i jo dalt de la Nònia, tu i jo i la nostra història, però tu i jo no ens hem banyat mai al mar.
Dels discos més importants de les últimes dècades a Catalunya, aquelles mítiques quatre cadires a la portada, i després d'una llarga trajectòria que els ha portat per molts estils diferents, les cançons del primer àlbum continuen sent avui al rànquing de les més escoltades. Si mireu Spotify, bona part d'elles hi són. Manel es va convertir aquell 2008, a partir de la publicació d'aquest disc, en el grup revelació del 2008, aquell any, i van marcar un abans i un després a la música de casa nostra. Des d'aleshores, la banda, que al març d'aquest any va anunciar una aturada indefinida, va publicar quatre àlbums més i s'ha convertit en un símbol també de la música del país. 10 minuts i arribarem a les 9 del matí, i encara un apunt més des de l'àmbit, un parell de punts més en l'àmbit musical. Avui, que passarà pels micròfons del Via Lliure, una estrella del rock internacional, el llegendari Pete Doherty. El polèmic líder dels The Libertines, banda que va marcar la dècada dels 2000 amb himnes com aquests que estem sentint, el Don't Look Back Into the Sun, un documental sobre la seva complicadíssima vida, dirigit per la seva parella, la directora francesa Katia De Vidas, retrata la vida crua del cantant, plena de llums i d'ombres, molt tacada per escàndols de tot tipus, amb la premsa del cor britànica, els tabloides, marcada tot molts anys per la seva addicció a les drogues. Tot plegat apareix en aquest documental Stranger in My Own Skin, que es va fer públic fa una setmana o dues al Festival Inèdit, i va guanyar, de fet, la setmana passada el Festival Inèdit de Barcelona com a millor documental, i que s'estrenarà a sales la setmana que ve. Al Via Lliure, la setmana passada vam aprofitar per xerrar amb ell una bona estona, ara que Pete Doherty té 44 anys, té una filla de pocs mesos, ha sortit completament de la droga, i ens vam trobar un caràcter absolutament brillant, persona amable, culta, divertida i un talent desbordant. Durant el matí escoltareu, podeu escoltar l'entrevista avui a Pete Doherty. I encara parlant de música, abans d'obrir l'agenda de concerts del dia d'avui, ja coneixem les nominacions dels Grammy de l'any que ve, un palmarès que es va fer públic ahir, que està dominat majoritàriament per dones, i per dones joves. Opten a ser la millor gravació, el millor enregistrament de l'any, Vampire d'Olivia Rodrigo. Anti-Hero de Taylor Swift. I aquesta cançó de Billie Eilish, que forma part de la banda sonora de Barbie. I used to float, now I just fall. A la mateixa categoria també hi opten altres artistes com Miley Cyrus, com John Batiste, Victoria Monet o Boy Genius. Però qui també està nominada a millor gravació és SZA, que és la gran triomfadora de moment, perquè s'han dut 9 candidatures. L'artista nord-americana ha triomfat en gran part gràcies a cançons com aquesta. La cançó de SZA, Kill Bill, que també té opcions de guanyar el premi a millor cançó de l'any. En aquesta categoria competirà també amb d'altres temes com Dance the Night de Dua Lipa. I també aquesta cançó de Lana Del Rey. També amb d'altres nominacions hi ha la Victoria Monet, Phoebe Bridges i Servant Genea. Però per saber qui seran els guanyadors haurem d'esperar el diumenge, dia 4 de febrer de 2024. 8 minuts i arribarem a les 9 del matí. Ara si obrim l'agenda de concerts, avui arrencat, sens dubte, amb el gran nom del dia, Albert Pla. No sabem si la cantarà aquesta. El nou espectacle d'Albert Pla s'estrena al Temporada Alta, a la Sala Mirona de Salt, Rumbagenarios, en què recupera cançons del seu disc 20 Genarios en Albuquerque, que va publicar fa 25 anys. Disc era un fals directe, amb col·laboracions d'artistes com Robe, d'Extremo Duro o Fermín Muguruza. Per al nou espectacle, Albert Pla, que s'acompanya de Surprise Band, o sigui, la banda sorpresa, per donar nova forma a les seves cançons en un concert que serà, bueno, en fi, festiu, amb projeccions, coreografies i una magistral barreja d'electrònica, flamenc i rumba. A veure si podem parlar aquest matí amb l'Albert Pla. I una altra gran personalitat de la música que també actua avui és Rafael.
Victoria!
Victoria! No tenen res a veure, eh? Estaria bé un duet, Rafael Albert Pla. Bé, Rafael, que actua avui a Tarragona en un gran escenari com el Tarracó Arena per presentar les cançons del seu disc que es diu Victoria. I un altre artista amb àmplia trajectòria a la música i avui també toca és Santiago Userón.
Mira lo que haces bajarito con tu libertad.
L'exlíder de Radio Futura, conegut també com a Juan Perro, actua avui al Teatre Fortuny de Reus dins el festival Accents. I una de les bandes del moment, la Ludwig Band, avui serà a Lleida. Que fa tot just un parell de setmanes iniciava la gira a Girona, actua en aquest cas dins la programació del curt circuit a la sala La Boit. I presentaran també el seu nou disc, Gràcies per venir, i ho faran en companyia de la Rombo, de la Clara Molins. Vaya duet, eh? La Ludwig Band i la Rombo, que també seran presentant el seu últim disc, el tercer de la trajectòria d'aquest grup, que, com sabeu, és de pop lluminós i agradols, una miqueta també. I encara dins la programació del curt circuit, però en aquest cas a Barcelona, Pau Gang. La banda de Sabadell són un dels pioners del trap a tot l'estat i estan preparant el llançament del seu nou disc, el cinquè ja de la seva carrera, però ja han fet avançaments com aquest Sasa, avui que toquen a Barcelona, a la sala Wolf, i han exhaurit completament les entrades. I els que també han fet sold out, acabem amb ells, són Funzo and Baby Loud.
Porque a veces me siento perdido, vacío y sin aliento.
Aquests germans valencians ho han venut tot pel seu concert d'avui al Sant Jordi Club dins la programació del Cruïlla de Tardor. Carrera meteòrica i han estat número 1 de vendes a Espanya i s'han convertit en un nou fenomen de fans.
RAC 1.
Salut.
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 Atlàntida. Som assegurances. Clínica dental, clínica estètica, dependència i residència. Atlàntida.
Salut de la
A la Zepa.
Abans del partit d'aquesta nit hem de rentar la samarreta de l'Alèxia.
Fet.
Encarregar les pizzas.
Fet.
Comprar un sofà. Lluís, el sofà.
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo són els Yellow Days. Rebaixes de fins a un 50% a sofàs, matalassos, decoració i molt més. Galeries del Tresillo.
On et portarà la mar aquest hivern? Amb MSC Cruceros podràs visitar la barreja de tradició i avantguarda dels Emirats Àrabs. 8 dies amb tot inclòs i vols directes des de Barcelona a partir de 1.229 euros per persona. Descobreix el futur dels creuers reservant a la teva agència de viatges o a msccruceros.es.
Perquè m'agrada veure i escoltar les meves pel·lícules favorites en versió original, jo trio Cinesa Bosé. Gaudeix a Cinesa de The Marvels amb la millor tecnologia de cine, pantalla supergran i so envoltant en versió original subtitulada. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a cinesa.es.
Per estalviar la teva factura de la llum, tot compta. Com canviar-se a Endesa, que et dona estalvi permanent amb un 20% de descompte en el teu consum de llum per sempre. Canvia't ja i t'emportaràs, a més, un regal segur només per contractar en el teu punt de venda Endesa. A Cornellà de Llobregat, Pimet, carretera d'Esplugues 169. Tria un demà millor.
Del 17 al 19 de novembre, les marques d'autor dels millors dissenyadors locals es donen cita a l'impressionant recinte modernista de Sant Pau.
Vine a la tercera edició del Shops Fashion en Gourmet i practica l'slow shopping amb productes de moda, accessoris, joieria, òptica, bellesa, artesania, lifestyle i espai gourmet de gastronomia d'autor.
T'esperem al recinte modernista de Sant Pau. Entrada lliure. Més info a les nostres xarxes socials.
A tu, que t'encanta una bona pel·lícula, que enlloc no estàs tan a gust com a les nostres butaques, que tries Cinesa per viure el cinema en pantalla gran, volem fer-te aquest regal. Compra les teves entrades a Cinesa.es o a l'APP de Cinesa i estalvia't un euro per entrada. Consulta condicions a Cinesa.es.
Conqueridors arriba al Teatre Goya.
Una comèdia èpica que ens descobreix tots els secrets que es couen en un rodatge televisiu.
Com ho viuen els actors? Hi ha nervis? Una directora desesperada? Un protagonista en crisi? La superproducció està en perill.
Tot a punt per començar a rodar? 3, 2, 1, acció!
Una comèdia amb un gran repartiment encapçalat per Roger Coma, Mònica Glaenzel i Ramon Madaula.
A partir del 17 de novembre al Teatre Goya. Compra les teves entrades a teatregoya.cat i a promentrada.com.
RAC+1
i Fertilab Barcelona i Institut Català de Fertilitat presenten Una Nova Vida, el podcast sobre la meravellosa i a vegades difícil aventura de voler tenir fills.
Fins a quina edat és fèrtil una dona? Té sentit congelar-se els òvuls a partir dels 40? En quins casos funciona la inseminació artificial i en quins la fecundació in vitro?
Una Nova Vida amb Romina Vallès. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a la app de RAC1 i a RAC1.cat. RAC1. Tots som
més 1.
A desembre a les 9.
Un minut i arribarem a les 9 del matí. I arribarem a les 9 del matí. Arrenquem l'apartat esportiu amb el Quim Salvador. Què tal, Quim? Bon dia.
Molt bé, Xavi, bon dia.
Pendents, evidentment, d'un dia més. És estrany, perquè el líder de la Lliga el fan jugar gairebé cada dissabte a les 2 del migdia. És un horari estrany per un líder, però
no
bueno.
No s'esperaven que el Girona seria el líder quan visités el camp del Rayo, com passa d'aquest migdia.
Ja m'imagino, sí. En tot cas, és el qui obre la jornada d'avui dissabte a la Lliga Masculina de Primera Divisió. Ho fa com a líder i intentant mantenir aquest liderat a la Primera Divisió. Visita el camp del Rayo a les 2 del migdia, vol dir una estoneta abans a l'antena de RAC1, i com dèiem,